Temps de diàleg.
Encetem ara i aquí aquests minuts en què esmolem, com cada dijous, la mirada cap a la realitat multiespiritual de casa nostra i del món. I ho fem, com sempre, amb el cap d'informació de la casa i editor del Sense Distància, informació religiosa, que no m'ajudi, que és informació religiosa. Editor del Sense Distància, Ignasi Miranda, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Vinga, ens hi posem. S'ha presentat aquesta setmana a Barcelona l'informe anual CIE 2021 sobre la situació en els centres d'internament d'estrangers a Espanya, elaborat per les diverses entitats que formen part de la xarxa del servei jesuïta a migrants. Què podem destacar d'aquest estudi, Ignasi?
Segur que podríem dir moltes coses, però ens subratllem aquests apunts. Aquest estudi, novament, es fa ressò de les vulneracions de drets que pateixen les persones internades en aquests centres, amb el títol Territori hostil, prou significatiu.
I tant.
Destaquem que la mirada de l'entitat de la Companyia de Jesús es fixa en tres formes d'hostilitat observades en els centres d'internament d'estrangers l'any passat. Entre altres problemàtiques, destaquen les traves a la denúncia i la investigació d'agressions policials, moltes deficiències en l'atenció mèdica i sanitària i obstacles a les visites de les organitzacions socials. Per exemple, la situació del CIE de la Zona Franca de Barcelona, ben conegut per molts, no només no ha millorat els últims mesos, sinó que ha empitjorat tant en freqüència de visites com en el tracte als interns.
Doncs per parlar-ne d'aquest tema ja ens acompanya mitjançant el telèfon José Chordóñez, que és advocat de Migra Studium i coautor de l'informe. José, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona tarda, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Moltes gràcies per atendre'ns uns minuts aquí al Temps de Diàleg, al Camins. Primer de tot, ens pots recordar què són els centres d'internament d'estrangers, els CIEs, per a si hi ha alguna persona despistada, José?
Sí, bueno, els centres d'internament són aquests llocs que estan previstos a la llei d'estrangeria que serveixen per tancar, per privar de llibertat a persones migrants a l'espera de ser expulsades als seus països d'origen.
Per tant,
estan tancades, privades de llibertat, durant un màxim de 60 dies, dos mesos.
Sí, deia que són com una presó encoberta, podem dir, no? És com un llim jurídic el que porta a tenir oberts aquests centres.
Clar, la nomenclatura oficial és aquesta de centre d'internament i realment oficialment no porten l'etiqueta de penitenciària, però sí que a la pràctica la manera d'organitzar el centre i les condicions de vida dins i la crudesa de la privació de llibertat són equiparables 100% a la presó.
Sí. Portem més de dos anys marcats per la pandèmia, per estrictes protocols a causa del Covid-19, fet que ha provocat aïllaments dificilíssims per a persones internades en aquests centres, amb greus conseqüències també per a la seva salut mental, a més d'una deficient atenció sanitària. Podem dir que els últims dos anys ha plogut sobre mullat, José Cho?
Sí, podríem dir que sí. No? Realment, els temes dels darrers informes abans de la pandèmia també focalitzaven en l'atenció sanitària, per exemple, no? Aquest dèficit de servei mèdic. El que passa que, clar, durant una pandèmia i les postrimeries de la pandèmia que estem vivint, doncs jo crec que sí que s'han aguditzat, no? aquestes deficiències i s'han posat més de manifest.
Sí, i realment, José, quina ha estat l'evolució dels centres d'internament d'estrangers a l'any 2021, segons aquest informe que heu presentat? Com s'ha desenvolupat la vida a dins d'aquests centres segons aquest informe?
Sí, doncs hem patit encara les conseqüències dels estats d'alarma, del confinament, no? On molts països han tingut tancades les fronteres amb Espanya i, per tant, no era possible fer les expulsions i hem arrossegat doncs aquesta dinàmica estranya, no? que tenia en realitat tot, no? I que està costant encara 2022 doncs a reprendre certa normalitat, no? Creiem que una de les, quan parlem d'agressions, no? De maltractaments que s'han fet més evidents durant el 2021, creiem que també és perquè les condicions de vida han estat agreujades per aquesta manca de comunicació amb l'exterior, per exemple, no? O amb la incertesa de que les persones que estaven internes si podien ser expulsades finalment o no, si els seus països els admetrien. També agreujada perquè les persones tenien por de contagiar-se, de que hi haguessin brots de Covid-19. Tot plegat ha estat un cal, no, un caldo de cultiu de que no fos gens fàcil la vida dins del CIVIC, i per això s'han multiplicat, doncs, aquestes queixes, denúncies de maltractaments, les famílies que no han pogut visitar, les organitzacions socials que tampoc no han pogut anar a visitar de la mateixa manera que ho fèiem abans del 2020. Tot plegat ha significat un retrocés. Jo crec que si podríem fer un resum del 2021, és una regressió, no? Una involució en el gaudi i en la garantia dels drets de les persones que durant molts anys havíem lluitat per aconseguir, i que de cop i volta la pandèmia ens ha fet enrere, no? I jo crec que ara que gairebé estem en la mateixa situació que fa 10 anys.
Perquè, Josecho, per fer-nos una idea una mica, quin és el perfil de les persones que estan internes en aquest centre d'estrangers? Són gent jove, són gent de mitjana edat, o com és la població d'aquests centres?
Sí, són persones, són homes, a Barcelona.
Sí.
L'únic CIE d'Espanya que encara està tancant dones és el de Madrid i una mica el de València, però a Barcelona només es priven de llibertat si internen homes. La tendència dels últims 2 anys, 3 anys, havia estat la majoria que era magrebina, Algèria i Marroc, gent que venia d'Empatera, arribaven a la frontera sud, Andalusia, Ceuta, Melilla, Canàries, Múrcia, també a Balears, i que eren traslladades al CIE per fer l'expulsió, no? La tornada. I gent majoritàriament jove. Fins i tot alguns que eren declarats menors, doncs fins a 25, 30 anys. Aquest és el perfil dels últims anys. El 2021 ha anat canviant, s'ha mantingut molt durant tot l'any, però al final de l'any s'ha començat a modificar, no?, aquesta tendència. Hi ha hagut més nacionalitats. Aquesta setmana, per exemple, estem visitant alguns poquets que podem contactar amb ells, i alguns són llatinoamericans, per exemple, i aquesta és una tendència, diríem, que nova, diferent de 2021.
I tant. Doncs encara amb Josecho Ordóñez, advocat de Migra Studium i coautor de l'informe, ens agradaria recordar que les entitats de la Companyia de Jesús que elaboren aquests informes continuen demanant, ja des de fa molts anys, a l'administració de l'Estat que els tanqui. Quines alternatives proposen vostès i quina esperança tenen que es tanquin els CIEs?
Aviam, hi ha dues qüestions aquí. Una, l'alternativa que podria ser internament com a tal, aquesta privació de llibertat, i sempre responem d'alguna manera que a la pròpia llei d'estrangeria estan previstes alternatives a l'empresonament, no? Hi ha, la llei preveu que, doncs, la retirada de passaport, per exemple, és una de les mesures, no? Que la persona estigui disponible, no? Que tingui un domicili conegut, o la policia, si cal executar l'expulsió, li vagi a buscar, etc. Hi ha moltes mesures que ja estan contingudes a la llei, que jo crec que l'alternativa hi és, el que passa que no s'aplica. La llei queda aquí fora de contingut, no? Sense contingut en aquest sentit, per la no aplicació. I després hi ha una altra història, que és l'alternativa a l'expulsió, perquè aquestes persones estan perquè les expulsin, i les expulsen perquè estan en situació irregular, estan en una situació d'estada irregular. I aquí també plantegem altres alternatives, perquè creiem que davant d'una situació d'estada irregular, simple, estat irregular, no? Que aquesta persona no té papers d'autorització de residència,
sí.
El que no creiem que sigui la resposta única, no? I la resposta automàtica, l'expulsió. Creiem que davant de la situació de moltes persones que ens trobem al CIE, que porten anys aquí, que tenen vincles familiars, que tenen arrelament, aquestes persones, si realment no estan en una situació irregular, el que preveu també la directiva, una directiva europea, és la regularització d'aquestes persones, no la imposició d'expulsions. Jo crec que també aquí hi ha un debat de per què, en molts casos, seguim la l'administració, els poders públics, segueixen aplicant l'expulsió en perfils de persones que realment no podrien regularitzar-se. Sí. Llavors és interessant perquè jo crec que és un debat que no es fa prou i jo crec que hem de començar a posar-ho damunt de la taula.
Doncs nosaltres aquí ho estem fent, ho estem posant damunt de la taula perquè penso que són temes de drets humans, d'humanitat realment. I ja per acabar, molt ràpidament, Josecho, que se'ns escapa el temps, entre els interns d'aquests centres hi ha persones, lògicament, de diverses religions. Funciona l'atenció religiosa i espiritual a aquests migrants?
Doncs dels últims 2 anys no hi ha el servei d'atenció religiosa que estava cobert per dos preveres de l'arxidiòcesi, doncs des de fa 2 anys, des de març, més de 2 anys, perquè és des de març de 2020, que no estan podent entrar.
No poden entrar.
Al CIE. Uh-huh. Per què? Perquè hi ha unes condicions imposades pel director que fa inviable la manera de fer aquesta atenció espiritual. Hi ha un carreró sense sortida, almenys a Barcelona, a diferència d'altres CIE d'Espanya, que sí que la capellania està funcionant prou bé.
Però doncs aquí
és el problema de Barcelona i del tarannà i de les mesures que està prenent la direcció del CIE de Zona Franca.
D'aquí doncs a tenir l'assistència garantida de totes les creences, anem encara molt lluny.
Sí, per tant, reivindiquem des d'aquí, evidentment, que totes les qüestions que atanyen aquestes persones que estan allà internes doncs siguin ateses de tots els caires, no? També els conflictius, però també que es pugui posar en marxa aquesta atenció religiosa que segurament contribuirà també a una correcta convivència a dins d'aquests centres. El Josecho Ordóñez, advocat de Migra Studium i coautor de l'informe anual CIE 2021 Territori Hostil, ens ha atès aquí al Temps de Diàleg. Moltes gràcies, Josecho, i molts ànims a tota la tasca, que veiem que queda molt per millorar encara.
Gràcies, moltes gràcies.
Bona vesprada. Gràcies, Ignasi, a tu també.
Gràcies, Rafa.
Vinga, nosaltres seguim endavant. Una pausa i tornem.